think about the problems of machines breaking down.
La tele, almenys com l'entenia jo, la tele ha mort.
Sí que ha mort.
Mira això, mira això.
Que guai.
Vosaltres mireu la tele?
No, nosaltres no mirem la tele. Mirem TikTok, YouTube, Instagram.
Capaz o incapaz de comerte una cebolla entera.
I el més important són les noves estrelles, els youtubers.
Hola, preciosos!
Hola, hola, hola!
Hi, guys!
Hola, cachos de mierda!
If you want to show it again, you rewind it immediately.
Pilotes! Oh, que són de bones! M'encanten!
Hi ha algun moment que el vídeo fa bum?
Va fer bum, com diuen en castellà, de la noche a la mañana.
TikTokers, youtubers, instagramers, quins són els top?
Et diria que els que tenen més d'un milió de seguidors.
No et preocupa aquesta exhibició permanent de la teva vida?
No em preocupa perquè al final ho controles tu.
Place the screen at least in front of the first row.
El que una ha de fer per guanyar-se la vida.
The spacecraft was subjected to vibration test.
Els youtubers són els influencers millor pagats. El primer és un nen de 9 anys, 20 milions d'euros.
I allà us ho doneu ja, que aquesta és la vostra feina.
La nostra feina i el futur d'ella.
Tu com te definiries? Hater, sí o no?
Pues cómo no me van a venir a mí haters cuando tengo tanto que odiar y doy tanta rabia a tanta gente.
Jo crec que és la cultura de l'entreteniment que tenim ja aquí.
No pot ser, amb Jordi Basté. La tele sóc jo.
Mira això, mira això.
No encertem ni una. Els carmels, però per què no els agafen?
A la vera, aquest, a la
vera. Hola! Que guai!
T'he cridat tant.
Ja, m'agobien.
Mira. Hòstia, pilotes! Oh, que són de bones! M'encanten!
Hold on. Espera. Can we switch the language? It's every day, bro,
with the Disney Channel flow. Mira. No, espera, mira, que fa molta gràcia.
No llarguis.
Fa un cor.
Ja.
Yeah. I don't want...
La dulcina.
Mira.
Ah, dulce.
Aquesta, és que ja estic cansada de veure-la.
A mi no m'encanta, no.
Sempre miro els seus vídeos.
Mira aquest.
Good morning. Today is a wonderful day.
Oh, no es nota que talla. Hola, mira, mira.
Personas guapas, bienvenidos.
Però està mal, Àlex, i fa una setmana.
No, això és el seu germà. És el seu germà. Ah, mira aquest, mira aquest.
Voy a planchar un billete con la plancha del pelo. Molt.
Vale, m'és igual.
Mirem aquest.
Ay, no puedo mirar, voy a volver, os lo juro. No, no hagas sonido,
pero... ¡Qué asco! ¡Qué asco! Anem a fer un filtre, va. Quin vols?
No. Fem el de què animal eres.
Vale.
Tio,
hola! Què? Què tal?
Bé.
Que clar, és que representa que els hauria de conèixer, amb aquests, o no?
No saps qui són.
Perdona, no en tinc
no
ni idea.
Saps.
I coneixeu molts com aquests, o aquests són els que veieu sempre, o...?
Molts.
No, hi ha també més. Coneixes a la Marina Yers?
No.
No? Saps qui és la Neus Snow?
Neus Snow? No, només conec el John Snow.
A l'Àngela Mármol? No la coneixes?
No.
I a l'Auronplay?
A l'Auronplay sí, em sona.
Vale.
Perdona, però tot aquest que m'esteu dient, quants seguidors tenen?
Mira, els germans Caso tenen 1 milió.
1 milió de seguidors?
Sí. I els... Polinesios tenen 21 milions.
20 milions de seguidors? Però tot això és molt més seguidors que els programes que tenen més audiència de la televisió, com la miro jo. Aviam, un moment, una cosa. Vosaltres mireu la tele?
Clàudia, 10 anys.
Bueno, només per veure Netflix i jugar a la Play.
O sigui, mireu sèries i pel·lícules. O sigui, jo, per exemple, quan era petit, quan arribava al col·le, tampoc fa molts anys, em posava doncs, a veure dibuixos animats per la tele, mirava, doncs, el feien al Club Super 3... Vosaltres, quan arribeu del col·le, no mireu la tele com la mirava jo, sinó que ho mireu a través de la tauleta?
No, nosaltres no mirem la tele per l'iPad, però mirem TikTok, YouTube, Instagram...
TikTok?
Sí.
TikTok.
Què és TikTok?
No saps el que és?
Aviam, tinc una edat que ja no arribo tot. Per tant, TikTok, que estem parlant d'una aplicació, que què fa exactament? No riguis, rup...
És un tros d'una cançó que tu pots fer bàsicament el que et doni la gana.
Perdona.
Pots ballar, pots fer transicions...
Perdona, això era el Musical.ly.
Sí, però...
Però ara s'ha canviat a TikTok.
Mira, per exemple...
Aviam.
Jo l'altre dia vaig fer aquest amb la meva cosina.
Aviam. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't... Hola. Guns in my head and they won't go.
Spirits in my head. Estar 24 horas comiendo en Starbucks, ¿cómo lo ves?
Capaz o incapaz de comerte una cebolla entera.
No me voy a enrollar, hoy broma telefónica.
¿Cómo se dice hielo en alemán?
No sé, ice,
Muy bien.
¿Cómo lo sabes?
Que sé,
yo lo he dicho en inglés, ¡Ah!
En inglés no es ice.
Alexia Herms, responsable global d'estratègia digital i xarxes socials.
Em pots explicar quines diferències hi ha entre veure la televisió com la veuen ara amb com la veiem nosaltres abans?
Doncs que abans l'havíem de veure quan la tele volia, no? El programa era aquesta hora, en aquesta hora, presentat per aquest presentador en aquest moment. I ara és el miro on jo vull, miro a qui vull i ho miro durant el temps que jo vull. Per tant, qui té el poder? El consumidor. És més, et diré una dada interessant. El 80% de la gent consumeix xarxes socials, YouTube, des del mòbil. Ni des d'una tablet, ni des d'una televisió com la coneixem, ni tan sols des d'un ordinador. L'entreteniment ha canviat moltíssim, la forma de fer-lo i la forma de consumir-lo. Fixa't com són els canals de YouTube dels youtubers, no? Són nous codis, nous llenguatges, nous ritmes, nous llocs. És a dir, un canal de YouTube a dia d'avui no té la perfecció que té un programa de tele. Tot és molt més imperfecte. Aquesta imperfecció fa que sigui molt més real i que aquest nou consumidor connecti més amb aquest contingut que amb un contingut de tele, per exemple, perquè se'l creu molt més. I el més important són les noves estrelles, els youtubers, que són les noves celebritats, podríem dir, per a aquestes noves generacions de les que parlàvem ara.
Hola, preciosos, bienvenidos un día más a mi canal.
Hola, 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 yo soy Tekendo.
Hi, guys, hola, chicos.
Hola a todos.
Muy buenas, generación, ¿qué tal estáis?
Hola, personas, y bienvenidos a un nuevo vídeo.
¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro.
Marc Roig, pare de la Clàudia.
Tu, Marc, ets el pare de la Clàudia és amiga de la Ruth, tot això, tu ho entens?
A mi al principi em tirava una mica enrere, fins que hi entres i veus que realment tampoc és tan diferent en el fons a coses que nosaltres fèiem. Vull dir, jo m'he vist dient-li als meus fills com és que t'agrada això, com és que veus això, com és que fas això, i acabes aquesta frase i te n'adones que els teus pares t'havien dit exactament el mateix quan tu estaves veient un programa de tele indeterminat i dius, sí, però...
Ja, però sí, però tu arribaves a casa i et posaves davant de la tele i sabien els teus pares que hi havia, a la nostra època hi havia,
sí,
la primera, la UHF i alguna televisió que arribava, i posaves allà i mira, ja està. Ara que la van saltant d'una cosa amb una altra.
A veure, jo crec que en això, a diferència dels nostres pares, tenim una mica més de feina que ells tenien. Clar, això realment és infinit, o sigui, obre un món inabastable, no?
Elles, quan m'han ensenyat ara el vídeo de TikTok, he descobert diverses coses que jo crec que hem de mirar coses en positiu com a pares. Per exemple, ostres, una creativitat bestial.
Correcte, perquè al final són com són mini-pel·lícules.
Perdona, i l'anglès?
Sí, sí.
O sigui, jo quan cantava Jordi Wanda Té Wanda Gris, deia Wara 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 Wan, i en canvi elles comencen a cantar anglès perfecte. I això és fantàstic.
Tenen un nivell d'anglès molt superior al que nosaltres teníem. Per això et deia abans que els pares els hem d'acotar, però no per això ens hem de tornar de la ley anti, perquè a més això és imparable. Vull dir, o te'n vas a una muntanya...
Sí, 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 claríssim, claríssim, claríssim.
O no tens res a fer.
Claríssim. Vull dir que no... De fet, jo crec que és la cultura de l'entreteniment que tenim ja aquí.
Correcte, sí, sí.
Què? Ah, yes. Fem un TikTok? Bueno, feu un TikTok?
Vale.
Vinga, va, aviam.
Feu. No, tu tens que fer la veu del noi i tens que fer playback.
Ah, però mirant aquí o...
Sí, a la càmera. Mirant aquí. Aquí et diu 3, 2, 1 i comences,
vale?
Oye, ¿por qué gastas tanto dinero en maquillaje?
No tanto dinero en maquillaje. ¿Però què he de fer, aviam?
Te digo, va,
en serio, la primera frase encara, però tantes frases.
A ver, tens que dir, ¿por qué gastas tanto dinero en maquillaje? I nosaltres diem, i tu te maquilles i tu dius, no. I nosaltres diem, i d'on està tu Ferrari?
Però això és impossible que ho pugui fer jo ara, tot de cop.
En sèrio?
I tu com t'aprens el paper per sortir a TV3?
No ho sàpigues, no ho sàpigues prou el que costa això. No ho sàpigues prou el que costa això. Vale, 3, 2, 1, vale.
Oye, ¿por qué gastas tanto dinero en maquillaje?
¿Por qué no?
Pues porque si ahorraras lo que te gastas...
Moure els llavis o dir-ho?
Dir-ho!
Vale, hombre!
Estaria bé que ho diguessis al ritme que obro aquí.
Vale, perfecte.
¿Y dónde está tu Ferrari?
Es que això serà massa difícil.
Ja està.
Oye, ¿por qué gastas tanto dinero en maquillaje?
¿Y por qué no?
Alexia Herms.
En aquest ventall de possibilitats, quines són les plataformes, diguem-ho, més populars, diríem?
Encara que no ho sembli, Facebook és la plataforma més important que hi ha. 2.200 milions d'usuaris al 2018. O sigui, diuen que Facebook ha muerto, no ha mort, s'ha fet gran, s'ha fet avi o àvia, no, en aquest cas. La segona és YouTube, 1.000 milions d'usuaris a l'any. Ha pujat un 20% més que l'any passat. Per tant, a més, és el segon buscador d'internet més important. Tercer tindríem Instagram i, en quart lloc, TikTok, molt important, nova plataforma, que és la que més ha crescut en volum d'usuaris el 2019, i jo crec, estic segura, que serà la pròxima gran revolució.
Tu mires YouTube?
Home, i tant que miro YouTube. Miro canals del que jo em dedico, màrqueting digital, a vegades miro de viatges, de cuina, també. La segmentació de YouTube, o per mi la gran grandesa de YouTube, és aquesta segmentació, aquesta gran diversitat de continguts, capilaritat, des de, puc veure des de com fer-me un plat de cuina vegana fins a com fer-me un cotxe, o com, no sé, qualsevol cosa que et puguis imaginar. Jo crec que si ho busquem ara, ho trobem.
Vamos a hacer un coche de juguete con motor eléctrico.
El vídeo d'avui us porto una nova recepta. Com fer la meva pròpia Peggy Burger.
Soy Patrick Jordán y hoy os traigo una rutina de cardio sin impacto.
Un vídeo sobre els jerseis de la meva mare.
Avui aprendrem a fer tomàtiques enfilades.
Mallorca.
Fa dos anys es va fer viral un vídeo, el de ses taronges, que va popularitzar i fer famós un nen que es diu Miquel Montoro.
Ei, com va? Avui vos explicarem ses taronges, que ara ve estem de taronges i estem dels constipats. I pels constipats una bona taronja sempre va bé.
En Miquel, amb només 11 anys, va començar a penjar vídeos al YouTube sobre la seva vida, una vida rural, i ara té milers de seguidors.
Uep, com va? Avui vos explicaré les cireres. Avui explicarem en un minut.
Què és l'olivera?
Anem a fer formatge. Aquesta miota és una raça autòctona d'aquí, de les Illes Balears.
Hòstia, pilotes! Oh, que són de bones! M'encanten!
El cas del Miquel Montoro és un cas molt interessant perquè és un nano extremadament jove que parla d'un tema que potser no és el més habitual a les xarxes socials, com és la pagesia i consells sobre el camp, sobre les fruites, les verdures i tot, segons la temporada en què es troba. I amb un sol vídeo aquesta persona ha aconseguit enganxar a milers de persones. Per què? Perquè té un estil molt característic, únic, jo crec que ningú el pot imitar. Ho barreja amb tocs d'humor o el seu accent, la seva forma d'expressar-se, és molt divertida i és que et quedes mirant-lo. Llavors, és l'exemple de com un nen molt jove des de Mallorca és capaç d'enviar el seu missatge al món i que hi hagi gent que el segueix i que agrada.
Leti Rodríguez, Leti Bob, digital manager, autora de Social Mierder. Miquel Montoro, 13 anys, youtuber.
Miquel!
Ei! Amor, com estàs?
Uep, com va?
Va bé.
Sí?
Passa, passa.
Miquel, com va? Què fas? Què estàs fent?
Ah, mira, les cabres que ara les hem d'anar a munyir.
Les heu d'anar a munyir?
Sí, tu també, però.
Jo no munyiré
sí,
res.
Sí, sí, bueno,
ja en parlarem, ja en parlarem. Bé. Escolta, estic encantat de conèixer
perquè
a mi ho vaig veure, mare meva, quan vaig veure aquell vídeo amb les estronges. Allò va ser meravellós. Per què creus que va tenir èxit aquell vídeo?
Perquè jo t'ho diré. Jo crec que el tema de xerrar de fora vila, és a dir, quasi tots els youtubers d'avui en dia xerren en castellà.
Sí.
Crec que la gent pues, diu, algo diferent en un YouTube i això. I crec que va ser per això que se va inspirar que poguéssim arribar aquí.
Tu vas veient que allò va tenir visites.
Sí.
Hi ha algun moment que el vídeo fa bum i es multiplica molt?
Va fer bum. Va començar a pujar, però d'un dia a l'altre, com diuen en castellà, de la noche a la mañana.
Ja. Tens la sensació que et va canviar la vida, aquest vídeo?
No. Però jo sóc ben igual que antes, perquè sobretot no t'ha de pujar fums. Sí que he conegut molta gent, que n'estic molt content d'haver conegut tanta gent, però no, en general no m'ha canviat.
En general t'ha canviat?
Jo vaig voler fer això per mostrar un poc a la gent que no tot és viure a la ciutat i anar a fer la compra en el súper, que darrere tots aquells envasos i tot el que hi hagi en el súper, això ve d'aquí, que hi ha una feina a darrere. Fer de pagès implica embrutar-te. No hi pots anar vestida
de...
Un pagès no és només anar a donar-li el menjar de sa mà, sinó es implica a ti, és fer feina diària i no turista.
Clar, això que m'estàs explicant està molt bé. Llavors tu ets un influencer? És a dir, es pot ser, explicant la vida rural, un influencer?
Pues jo crec que sí, però quan tu ets influencer has de tenir una cosa molt clara. Tu estàs donant un exemple a una persona i si tu comences a dir-li, escolta, que no vagis a escola, que tanmateix, fora vila no servei de res, no. Jo el que vull donar a entendre és que no tots els influencers són iguals.
Tu vas passar, quan eres petit, ho vas passar malament pel fet de ser diferent.
Sí, vaig passar molt malament perquè jo era... Bé, soc grossonet, i molta gent s'enreia de jo per ser com soc.
Pel fet de ser diferent, és té nassos. I ara ets diferent i te n'aprofites.
Sí, exactament, perquè ara aquests, diguem, que me feien bullying, ara volen ser amics meus.
Ah, sí? És un clàssic,
ara,
això.
Ara no hi seré. És... Ah. I vaig dir, tu no seràs amic meu.
Tinc un amic que em diu sempre que el millor càstig és la indiferència.
Però igual, me poden dir el que vulguin.
Perquè, més...
perquè el que m'han fet, trob que no seran bons amics. Perquè sempre tindran aquella cosa que no són rincorots, sinó que vaig passar molt malament durant 4 anys i si ara, per lo que fos, mos tornava a barallar, no voldria tornar a patir el que vaig patir aquests 4 anys. Vaig mirar a veure un pare i ma mare i la meva germana
sí.
I t'explicaran un poc...
Com ets?
Sí.
Com ets tu? Com ets tu? Diablo.
Miquel, Sandra i Laura, pares i germana d'en Miquel.
Web, com va?
Com va?
I tal?
Va bé.
Tot bé? Tot bé, tot bé. Quin descobriment! Que és increïble, això.
Sí, no te pots reixer mai amb ell.
I te recordes la primera paraula que va dir?
Sí, tractor.
Tractor, va dir? A quants anys tenia?
Molt petit, un any i mig, dos. És molt petit.
Tractor?
Ni papà ni mamà, tractor.
I per vosaltres, el que li està passant amb aquest nano és una sorpresa o no?
Clar.
Sí. Sí. Tu també o no? Va passar el mateix?
Jo sí. Jo deia, què passa aquí? Ja tenim ja fet aquest nen. Ara xerren del per la tele. Jo deia, què passa aquí? Va estar molt de temps assimilat.
Clar, tot això gestionar-ho és difícil. Per exemple, té representant o no?
No.
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 El nen duguen naltros.
Clar, bueno, però s'ha de gestionar perquè el nen va a escola.
No, no, és que li van dir que si les notes davallaven o tal, tot això s'aturava. Deia, ell el que ha de fer és estudiar, ha de seguir estudiant i ha de tenir ben en compte que això és un hobby, que la gent l'aprecia, però que avui estàs a dalt i demà no te coneix ningú, no és la seva sortida laboral.
Jo he pensat que el nen es pot guanyar la vida fent això, o no?
Se pot guanyar el que ell no voldrà.
Com no voldrà?
No.
No m'agrada tant com per guanyar més la vida.
Per què?
Perquè no, perquè un dia estar davant d'una càmera així, però cada dia, ja no.
O sigui, ho fas per hobby, això, diríem, no?
Sí.
Però per molt que tu no t'hi vulguis dedicar, el YouTube no ja et genera calés i això.
No, pues YouTube és qui menys dona d'on ve, és el que més guanya en els programes que fa i si fa alguna col·laboració i això. Econòmicament, tu de mo mare. Jo faig més el d'editar vídeos, penjar-los, mirar Instagram i tot això.
O sigui, tu és qui li porta la càmera, qui li organitza tot, qui li posa d'aquí, ara qui posa... O sigui, fas de realitzadora dels vídeos,
sí,
no?
Sí, directora també.
I de directora, realitzadora i directora. N'heu de gravar algun?
Sí.
Ara?
Ara mateix.
Ara mateix. Puc veure'l?
Però te faré munyir. Ale.
Moment, home, no munyir, no va munyir, home. Anem a munyir. Vinga, va, anem a munyir, doncs. Passats, a munyir, ara.
Uep, com va? Bé, avui hem d'anar a munyir. Però tenim un companyero que avui mos ajudarà a munyir. Que li diuen Jordi. Passa, passa, vine.
Hola, què tal? Com estàs?
Com estem?
Bueno...
Ell no és gaire de camp i no li agrada això de munyir, però li farem munyir.
Li farem munyir.
Eh?
Sí, bueno, pel que tu vanis.
Jo entraré primer.
Jo m'espero fora.
No. Tu entres, però te poses aquí.
Jo
i quan jo te digui entra, tu pots entrar.
La negra m'està mirant amb mala cara.
Aquesta és la més rabiosa, l'Hector.
Sí, a sobre.
Passa.
Passo, eh? Tu no.
Vull.
Clar. La negra continua mirant-me amb cara assassina. Ai, m'ha trepitjat!
Ara tu te poses en aquell cornador.
Com aquí? Aquí, eh? Jo no em vol.
Mira, és molt simple.
Sí.
Tu agafes i estrenys.
I l'estrenc i ja està.
Ai, no li has de fer mal, eh?
Sí, bueno, però com no li faig mal? És que clar, però és que no m'hi fem mai, per tant...
Ara vés-te trecant i li dius ou, tita.
Què? Ou, tita?
Ou, Tito?
Ai, Déu meu, el que un ha de fer per guanyar-se la vida.
I ara agafes...
Se'n va, se'n va!
T'he dit, ou, Tito, i no cridis.
Vale.
Ai, veuràs, per tot no t'ho
A mi em feu fer unes coses.
No? Això de tanta gent no li va.
Clar, no li va, normal, normal. Ou, Tita!
Jo te demanaré... Jo te farà res. Ou, no, un altre. Sí. No. Ou.
Ai, no. Ara.
Ou, ou! Ala, ai!
No, bueno, algú ho fet, eh?
No et despedigam.
Sí, anem a despedir-vos, vinga, va.
Un, dos, tres.
Alexia Herms.
Clar, tot això té un volum de negoci dins el que seria el món de les xarxes socials bestial, no?
Brutal. Precisament, mirava les dades d'inversió publicitària d'aquest any, 90.000 milions d'euros d'inversió publicitària a les xarxes socials. Això és un tros del pastís.
90.000 milions?
Sí, és un tros del pastís. Perquè hi ha l'altra part, que és les transaccions o el que les marques paguen als influencers, youtubers, instagramers, tiktokers, perquè prescriguin marques i productes. Que hi ha una altra part del pastís molt important, que jo crec, estic segura, que potser és inclús més. Que jo sé que nascú
per ser milionària. Harper's Bazaar. Aquestes són les 6 influencers de moda més ben pagades del món. Alexa Chang, seguidors 3,3 milions. Ingrés per publicació 4.000 euros. Chiara Ferragni, seguidors 16,7 milions. Ingrés per publicació 17.300 euros. Marc Carrillo, director d'anàlisi de dades.
Els influencers han transformat totalment el món del màrqueting. Fa uns anys la publicitat es basava en fer un spot a televisió i una gran campanya a televisió. A dia d'avui no. A dia d'avui el contacte amb l'usuari és diari, és constant i sobretot el més important és que la publicitat tradicional a l'anunci de tota la vida perd efectivitat perquè l'usuari sap que li estàs venent algun producte i per tant vol o l'usuari demanda un contingut de marca més realista, més proper a les seves necessitats. En aquest context apareixen els influencers, que són persones que poden ser veïns nostres i que són persones que et recomanen productes basats en la seva experiència personal i, per tant, aquesta recomanació, aquest anunci, és molt més creïble.
Os quiero enseñar los productos que me he hecho yo para cuidarlo. Lo primero que me he hecho es este protector del calor.
Alexia Herms.
TikTokers, youtubers, instagramers, això hem de parlar...
Twitchstars.
Això són ja professions?
I tant que són professions. I dediquen moltes hores. Hi ha molta constància, molta pressió.
Quins són els top?
Els top, doncs mira, aquí, en el nostre país, et diria que els que tenen més d'un milió de seguidors. Podríem parlar d'una Dulceida, per exemple, per mi una gran dona de negocis, crec que és una de les pioneres dintre del món dels instagramers, youtubers, ella ho és tot, perquè jo crec que ella ha traspassat, ja. S'ha convertit ja d'instagramer a quasi celebritat, no? A més, crec que és més que un perfil Instagram. Té el seu llibre, té el seu perfum, té la seva marca de roba, ho té tot.
Badalona.
Ningú no diria que en aquest carrer de Badalona hi té l'empresa la influencer espanyola més coneguda arreu del món, la Dulceida. Vull conèixer la Dulceida, la reina d'Instagram, però també a la vegada vull saber qui és l'Aida Domènech, és a dir, la persona, la filla, l'emprenedora, la superempresària que ha creat tot aquest imperi.
Dulceida, The Shop. Aida Domènech, Dulceida, influencer i empresària.
Hola.
Hola.
Hola. Oi.
Què tal, com estàs?
Si jo t'expliqués.
Explica'm.
T'ho dic perquè tinc dues adolescents a casa, i oi que tu m'entens, eh? I tot això, és a dir, aquí, què és tot això?
Bueno, això és la meva empresa, la meva oficina. Tenim una a Madrid també, però aquesta és com la principal. I bueno, tot això que veus aquí és, forma part de Dulceida Shop.
Dulceida Shop.
La meva marca. Així és una espècie de showroom per si vols vindre a veure la roba o per quan venen clients, per ensenyar-ho i ho tenim tot com aquí les últimes novetats i tot això.
Que fas calçat ara també?
Sí.
O sigui, tot
això és l'últim que he tret, les sabates.
Això l'últim que has tret són les teves sabates.
All of the feelings that I got for you.
Les joies, que les faig amb la Maria Pasqual, és com una col·laboració que és l'home. Després, els perfums. Sí, que aquest és el primer que vaig treure, que és el meu preferit. Mucho amor y you and me.
You and me, va. Ple de roba.
Aquí la roba, sí, tenim diverses balxandals, coses d'estiu, coses de primavera, una mica tot.
Per noi no teniu res?
Jo sempre dic que la roba no té gènere.
Bueno.
Tothom es posa el que vol.
Presento la nueva colección de Dulce y Dacho. Mucho.
Marc Carrillo.
La Dulceida ha sigut de les primeres influencers a nivell espanyol que han sigut molt valentes en expressar, per exemple, la seva sexualitat de forma oberta a xarxes, i ha sigut molt fidel a la seva personalitat, no s'ha venut excessivament a les marques, ella sempre ha tingut molt clar els seus valors, l'audiència que la segueix, el motiu per què la segueix. Per tant, aquesta estratègia de continuïtat, perquè un influencer no es construeix en dos dies. Necessiten també col·laborar amb marques i demostrar que aquestes col·laboracions han sigut efectives. La Dulceida organitza un cop l'any el Dulce Fest, el Dulce Weekend a Barcelona, on hi van moltes marques a promocionar els seus productes, i aquestes marques, i és algo conegut, tenen aquells dies ruptures d'estoc. O sigui, tot el producte que porten al Dulce Weekend el venen tot. Per tant, una persona com la Dulceida ha aconseguit demostrar al món que la seva prescripció té un impacte positiu en negoci.
Aida Domènech, Dulceida.
Bueno, és el paseo de la fama, no? Aquí estan alguns, que es tenen que ficar més, però alguns dels representants que portem a l'agència, que ara vamos a ellos.
Ah, coi.
Bueno, i això.
Hola.
Tothom.
Hola, què tal? Hola a tothom, eh? Però quan deixem treballar aquí?
Bueno, uns quants, mama. Què tal?
Hola, mama.
La jefa.
La jefa. La jefa m'ha agradat molt, això.
Molt de gust.
Escolta, 15 treballadors, dius que total?
Sí, més o menys, no?
Sí.
No et fa por? Això no et fa por, tot això, d'aquesta teva edat, tenir una empresa i...
No, jo sempre dic, em fa por, mama, tot bé, mama, ho controlem tot. Sempre dic, em fa por com que de sobte no ho controli, saps?
A mi sí que em fa por.
I com es porta ser la mare d'ella?
Anna Pasqual.
És complicat, és complicat.
Sí?
Complicat.
És complicat o no, en veritat?
A veure, a vegades sents que només parles amb ella de feina. On t'ha quedat el terme familiar? Ella m'ho diu.
Molts cops ve a casa i diu, avui no parlem de feina, eh? Bueno, això de l'empresa... I jo, mama... No tarden un segon.
Exactament quin càrrec tens dins de l'empresa, l'organigrama?
Tenim tres vies de negoci i has d'estar pendent de tot. Tenim el Dulce Weekend, que és el festival que fem...
Sí, sí, ja. Segona?
Dulceida Shop, que és la web online.
Tercera?
L'agència.
L'agència. Quan dius agència, et refereixes a...
InManagement, que és l'agència de representació d'influencers, talents...
Aquests que hem vist pujant per l'escala?
Exacte.
Perquè estem parlant de quanta gent? De quants influencers porteu ara?
Ai, crec que ara 20 i alguna
cosa,
22 o així, i previsions que n'entri algun més.
Perdó, jo pregunto, eh? Aquí estem parlant de què pot guanyar un influencer.
Hi ha molta gent que és...
Soc influencer i vull guanyar molts diners, i per fer això, encara que no m'agradi...
No, Aida, però després hi ha l'ego... que el tenen aquí i se'ls escapa, eh?
No, segur,
que jo amb ella, a vegades, quan em diu, jo què sé, per exemple, però jo això no ho penso fer, no sé què, però jo a vegades li dic, però tu qui et penses que ets? O sigui, tu qui et creus que ets?
Això està molt bé.
I quan m'enfado, no m'ho dius mai, eh?
No tant, però t'ho tinc que dir.
Sí, no, està molt bé.
I a l'Àlex li faig igual, eh? O sigui, toqueu al terra, sisplau.
I sobretot, el que intentem amb l'agència, que tu pots treballar molt, el que vulguis, però no facis coses que no t'agradin, perquè això el públic ho nota.
És a dir, mai ha fet una cosa que no li ha agradat per molt que li paguin.
En recordo quan va començar el meu germà i la meva dona, que jo era molt pesada, perquè clar, imagina't, els arribava algú i els deien, et paguem 100 euros per posar-te aquesta jaqueta. I feien, uala! Clar, i jo deia, però aquesta jaqueta t'agrada? No. Però és que m'estan pagant. Clar, i jo, doncs llavors no.
Per tant, vol dir que normalment el que tu fas és allò que a tu t'agrada fer.
Sempre. Sí.
Nos vamos a Santorini.
Cuba.
Estamos en Cancún. Hawaii. Hemos hecho Tokio, Kioto y Osaka.
Tokio.
Me he enamorado.
Me recordo quan jo viatjava fent partits de futbol i partits de bàsquet, em deien, que bé, oi, te'n vas a Moscou, que bé, oi, te'n vas, ui, com vas ara? Ara te'n vas a Vlora, Albània? Sí, sí, ui, que bé això, que bé vius, I pensava, però si vaig a treballar, que tu l'han dit 50.000 vegades, ala, te'n vas a Punta Cana,
Ui, ala, quina enveja.
Quina enveja i tal. I tu estàs treballant?
Sí, sí, sí. Jo sempre me'n recordaré que jo tinc dos molt bons amics que sempre em deien, pues, perquè jo els veig amb ells quan és més vida normal, no de treball, i sempre em deien, però és que tu vius superbé, tal. I un dia li vaig dir a una amiga meva, vols vindre amb mi? Tinc un viatge a Punta Cana, tal, i se'm va anar al viatge dient, me l'he passat molt bé, però jo, si és a treballar, mai més viatjo amb tu. Perquè, clar, jo tinc que estar tot el rato fent contingut, fent fotos, i això no és un minut.
Tu vas començar fent un blog de moda.
Sí. Bueno, vaig començar amb Fotolog, que pujava coses random, coses de moda, coses... I després ja amb el blog, que va ser pues, quan vaig començar, em contactaven algunes revistes de moda així molt, molt petitones, i bueno, jo encantada, i pues, a poc a poc, la primera col·laboració que vaig fer va ser amb Santa Eulàlia i amb Tous.
D'estar en un blog de moda, amb 5 anys, a passar a ser una mena de reina d'Instagram, què passa aquí?
Jo sempre he sigut tan natural i tan igual, que bueno, això és el que em diuen, i jo ja... que això ha agradat a la gent. I després crec que també ha sigut com un pas, que jo ho reconec, la meva relació amb l'Alba, perquè jo sempre havia estat amb nois, llavors vaig estar amb l'Alba, jo portàvem un any, i quan portàvem un any i alguna cosa, ho vaig explicar amb molta por, amb molt tal, però pues això va fer que del boca a boca també arribés a més gent.
Alguns pares et diuen, vigila amb els continguts que penges, perquè això no sé si és massa bo o massa adequat per criatures...
Mai m'ho han dit.
Mai t'ho han dit?
No.
Perquè, clar, tu tens una responsabilitat social molt bèstia. Tu el que li dius a la meva filla té una incidència amb ella molt bèstia.
Jo, quan ma mare em deia, a vegades vigilo la meva repre, vigila amb el que dius, tal, perquè també crec que el bo meu és que he dit sempre i he fet el que he volgut. I això ara no m'agrada, però ho entenc. Ho tinc una mica més tallat. Pues, no surto fumant a les fotos. Jo ho faria, però no ho faig. Després ho fa la Riana i no passa res. Però també entenc el que hi ha darrere. Pues no m'agradaria que una adolescent comenci a fumar per la meva culpa, per exemple.
Com portes la fama?
Molt bé.
Sí?
Sí. L'únic que he portat a èpoques més malament és el tema haters.
Bueno, tinc una teoria de que has de conservar els teus seguidors, però sobretot conserva els teus haters, perquè són molt importants, també.
Sí,
perquè formen part
sempre estan.
Sempre estan, i han de ser-hi, també, perquè està bé que...
Però a vegades fa ràbia com et pot fer mal un comentari dolent comparat amb
3.000
bons.
Ja, és una bona pregunta, això, i ens passa
però
a tots.
Però jo he après a... Si t'importa el que diuen els altres, et poses barreres.
Quan deia que per mi tot això és molt nou, també afegiria un fet que em sobta molt, però que també ho entenc, tenint en compte el teu caràcter, que és aquest fet de mostrar-te permanentment. És a dir, tu, els teus vídeos, et despulles. Quan et dic que et despulles, em refereixo que expliques tot. Hem vist el teu casament amb l'Alba, hem vist festes, hem vist com viatges, hem vist tot de la teva vida. No et preocupa aquesta exhibició permanent de la teva vida?
No em preocupa perquè al final ho controles tu i tu saps fins a on... Fins
el
a
que
on,
vols.
Clar. Però no em preocupa això perquè al final jo d'un dia, encara que mostri molt, estic mostrant un 10%.
Ja.
Encara que pues, et graves un stories abraçada amb l'Alba al sofà, però no estic gravant tota la nit.
Ja.
No és com un seguiment les 24 hores, és quan tu vols.
Mala.
Mala, tu?
Me has dejado...
No, tu, menos mal que has dejado, es que no, yo ya estaba sufriendo.
Entre 36 millones de japoneses.
¡Ay, ya tenemos, ya tenemos!
Ah, ¿qué quieres? Ah, cucharita.
No, que jo dormo perquè no.
Així dormiria jo.
Per què la gent hi dedica tantes hores?
Alexia Herms.
Doncs perquè saben que fent aquest tipus de contingut guanyen diners. No ens oblidem que els youtubers són els influencers millor pagats que hi ha. Mirava aquesta setmana el rànquing dels 3 youtubers que més cobren. El primer és un nen de 9 anys. 20 milions d'euros ha facturat.
M'estàs dient que un nen de 9 anys al món que cobra 20 milions d'euros per fer això?
Exacte, per fer això, per obrir regals, per fer unboxing de regals,
perdó,
en aquest cas.
Perdó, unboxing?
Unboxing de regals.
Mira, hermano, lo que yo pedí, una mochila de panda.
És anar obrint un paquet, anar explicant, anar gaudint del procés d'obrir-lo, anar explicant què hi ha dins i fer una petita ressenya d'aquest producte, en aquest cas d'aquesta joguina.
Però, Alexia, per l'amor de Déu, explica'm, però és que de debò, explica'm com és possible que la gent miri uns nens desembolicant regals.
Doncs pensa, perquè els nens aquest tipus de contingut els hipnotitza, perquè al final veuen un nen de la seva edat amb una joguina que ells volen, que els hi va explicant. És com si els expliqués un conte, però versió youtuber, versió 2.0, que poden durar uns 15-20 minuts, que és moltíssim.
O sigui, ja.
A YouTube li encanta que els vídeos duren molt. Com més duren, l'audiència més estona està consumint YouTube, per tant, més possibilitats de que vegin publicitat, per tant, més diners.
El Confidencial. Aquests són els 10 youtubers més rics del 2019 i dos nens han guanyat 39,5 milions d'euros. Anastasia Radzinskaya, guanys de 16,1 milions d'euros.
Papa! Papa! Tut i
a Ryan's World.
So dirty!
Guanys de 23,3 milions d'euros. Andorra. Will you
fly me away? He quedat amb una família que té més de 18 milions de seguidors al YouTube.
Vull obrir 3, 2, 1... Ah!
Són dues nenes de 7 i 8 anys que es fan dir les ratites. Hi ha nens de tot el món que es tornen bojos amb els seus vídeos. Clar, el dubte és el de sempre. És bo o és dolent que hi hagi menors protagonitzant vídeos de YouTube? Doncs mira, vaig a preguntar-ho directament a la família interessada.
Vale, chicas, estamos aquí preparadas porque vamos a hacer un reto increíble. Vamos a hacer escondite extremo. Quien pierda se va a llevar... ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco!
¿Dónde nos escondemos?
¡Ay, ay, en el castillo! ¡Vale!
¡Vamos, vamos!
Hola.
Giselle i Clàudia Itarte, 7 i 8 anys, youtubers.
Hola. Hola, hola, què tal?
Hola, esteu aquí, no. Jordi!
Perdó, hola,
què passa? No pateixis, yeah. No, si és...
Hola,
Ara t'ho expliquem.
Clàudia...
Giselle?
Giselle? Clàudia, us deveu passar molt bé, no, vosaltres?
Sí.
I què és el que menys us agrada de ser youtubers?
Doncs que el meu pare regala joguines a mi no.
Com?
No. Bueno, el que passa que, com tenen tantes joguines, a vegades ven alguns amics i tal i els regalem amb ells, també.
I quan busco una cosa i dic, ja no està la meva cosa, i està allò, té l'altre nen.
Vaja.
Bueno, perquè han de compartir.
Han de compartir, molt bé. Escolta'm, i el que més il·lusió us fa de tot, què és?
Gravar vídeos i estar en família.
Clar, perquè tot això són vídeos per estar en família.
Clar, per estar en família, estem moltes estones junts, perquè potser si tinguéssim altres treballs estaríem treballant i no passaríem moltes hores amb elles.
Jo a mi el que em preocupa és una cosa. Que és com acaba.
Ah! Això en què li ha de llençar? Aporta un gra de sorra, va. A mi? A ella, a ella, li llencem a ella o no?
Marc Carrillo.
El perfil de youtuber que funciona realment té, diria que, dos tipologies. O un component molt humorístic, com el Rubius i tots els gamers, que sempre té una vinculació molt d'humor, o llavors hi ha el món dels tutorials, el món hi ha dels youtubers que són famílies, i que això ja és més una part d'aportació de valor, no? El més important és que siguin molt genuïns, que siguin molt espontanis, que tinguin una personalitat amb què realment l'audiència s'hi senti identificada, i després són persones que són brillants en la gestió com a celebrity, en aconseguir recursos, perquè per ser un youtuber amb reputació necessites molts recursos, de producció de contingut, de materials, de gestió amb les marques, perquè et donin financiació, i per tant són gent molt completa, són gent molt competent, molt bons.
Lluís Itarte i Mireia Martínez, youtubers.
Us recordeu quan vau començar?
Sí, era molt... Clar, dèiem, ah, vinga, va, fem un canal de YouTube, fem quatre bromes, ens ho passem bé i mira...
Això estem parlant de quan, més o menys? Com va ser això?
Del 2015, a finals de 2015.
Sí, fa 4 anys i mig, gairebé 5,
sí, sí,
eh?
Sí. Llavors, res, vam començar a fer vídeos i res, un mes va fotre un pet.
En un mes?
Sí,
feien 100.000 subscriptors per setmana, a vegades 200.000 subscriptors per setmana.
100.000 per setmana?
Sí, i visites era...
Hi ha algun vídeo que va ser el que va fer... Aquí va saltar tot?
Sí.
Un...
que bueno, vaig fer el jardí, que a vegades veiem el jardí, la gespa seca, en plan molt natural, i té arribat a 700, quasi 750 milions.
Anaven a hamburguer, i es feien de burgers.
150.000?
No, la gent ens diu el mateix, dic, no, home, no, seran 750... Dic, no, 750 milions. A vegades ho miro i dic, pot ser això?
I de què va?
Bueno, el vídeo tracta que elles van amb el seu cotxe elèctric, van a una hamburgueseria a comprar un menú per menjar-s'ho ella i el seu bebè. La seuen allà fora la terrasseta amb una cadira, li dona el biberon, ella es menja l'hamburguesa...
Això és Albert Serra, és una pel·lícula d'Albert Serra, surrealisme pur, això. I allà us ho doneu ja, que aquesta és la vostra feina.
La nostra feina i el futur d'elles.
Clar, però aquí pot passar una cosa, que elles ara efectivament són petites encara i l'elecció és la que tenen, però i si... La Giselle vol ser veterinària i la Clàudia vol ser doctora.
Bueno, que ho siguin. Jo crec que la meva obsessió és que elles tinguin un futur tranquil.
Elles ara aquest any han decidit fer teatre perquè veuen que els agrada molt la interpretació i volen continuar amb això, però nosaltres en el moment que elles diguin, per exemple, doncs jo no vull fer més vídeos, doncs cap problema.
Abans feien més vídeos, ara en fan menys. N'hi ha setmanes que diuen, ah, pues no nos apetece grabar, queremos hacer esto. Doncs elles...
Clar, perquè això és molt important. És a dir, això és molt important preguntar-ho, perquè també sempre pensar, ui, aquestes criatures estan aquí, els pares, els diuen, han de fer això, heu de fer això. Això ho desmentiu totalment.
Totalment.
Hem estat ara al Nadal, que han passat 3 setmanes i no hem penjat cap vídeo al seu canal. I escolta, mira, seguim igual de feliços, eh?
Sou els que sou? O sigui, sou vosaltres quatre? No hi ha ningú darrere?
Res, totalment. Fet a casa.
No vull saber quants, però estic segur que heu guanyat molts diners, perquè, esclar, un canal amb 18 milions segur que heu guanyat molts clients a més de YouTube. Però, clar, aquests diners són imputables a la feina que han fet les criatures, no? Com ho gestioneu tot plegat, això?
Això està muntat de la manera que el canal de les Ratites i Saneu és el 100% dels ingressos, menys gastos, és tot per elles, i, en canvi, nosaltres el que estem vivint del canal d'Itarte Vlogs, que és el familiar. Ho tenim gestionat de tal manera que el que no poden fer és als 18 anys, que viva la fiesta i s'ho gastin tot i surtin malament, ho tenim gestionat que elles, el treball que tinguin, si cobren una quantitat, cobraran el doble d'aquella quantitat.
Val. Hi ha una cosa que he dit abans, la Giselle, que és molt important, perquè hi ha molta gent que això pot criticar, però hi ha una cosa que ha dit ella, que és que vosaltres això ho feu públicament, però en família.
Totalment.
Sí, total. Elles són felices, nosaltres ens ho passem bé, i això fa que facis feliç a molta gent, jo crec que això és molt maco.
Per la nostra part, estem protegint les nostres filles al màxim possible i cadascú té la seva opinió. Tampoc no podem ser que li agradem a tothom.
A més, sempre n'hi ha hagut nens cantants, nens actors, nens models, no? Doncs, bueno, aquest és com un altre concepte, no? És un nen conegut que fa vídeos a YouTube com podia fer pel·lícules o com podia fer anuncis. O sigui, el que passa que sí que és veritat que a vegades a les persones tot el que és nou ens espanta o ens estranya i llavors doncs, ho critiquem, no?
San Francisco.
Vaig a parlar amb una persona que s'autonomena l'anticrist de Silicon Valley. És un escriptor britànic que es diu Andrew King. Fa uns anys, Andrew King va escriure un llibre on criticava severament les xarxes i la banalització que es feia de la cultura. He quedat amb ell i vull que parli d'una de les modes que hi ha en aquests moments, allò que anomenem els influencers. Andrew,
molt de gust. Com està? Molt bé, gràcies. Sé que li agraden els instagramers. M'encanten els instagramers, sí. És un mitjà molt profund. I aquest moment és perfecte per Instagram. Ho hauries de posar al teu compte d'Instagram per fer sentir malament tothom per no ser aquí amb aquesta vista preciosa. Parlem d'ells, d'acord? I tant. ABC News, Andrew King, Internet està matant la cultura? Andrew King, periodista i autor de Com arreglar el futur.
Andrew, quin impacte ha tingut per tu Internet en el món de la cultura?
És una pregunta fàcil. És broma. Internet és la nostra cultura. La idea que Internet és una cosa a part que no impacta en la cultura o la societat és una visió arcaica. Em preocupen molt plataformes com YouTube perquè acaparen tot el valor. Els diners que generen a YouTube a través de la publicitat majoritàriament no van a parar als creatius.
to the creatives. You always hear these stories.
Sempre sentim històries. Ens hem fet rics amb YouTube. Som milionaris gràcies a YouTube. Sempre n'hi ha algun cas, però és com argumentar que s'ha de jugar a la loteria perquè a una persona li han tocat 100 milions de dòlars. I el problema de la revolució digital és que va prometre que la classe creativa estaria més ben remunerada. Però la veritat és que YouTube és la nova discogràfica, la nova cadena de televisió, el nou diari, tot junt. D'altra banda, el que em preocupa dels influencers en l'aspecte cultural és que sembla que incorporin alguns dels pitjors elements de la revolució digital. No crec que els influencers creïn una comunitat. Tenen un seguici, però és un seguici jeràrquic. I en l'aspecte cultural, els influencers dominants són un grup molt reduït de famosos que acaparen tota l'atenció. No hi ha una classe mitjana, no hi ha influencers menors. O ets un gran influencer amb milions de seguidors, o ets un seguidor. I aquesta dialèctica fins i tot es presta a l'amenaça del feixisme en la nostra cultura. La gent ja no sap com participar-hi. S'està perdent el sentit del que significa exercir de ciutadà.
Què fem? Com ho podem canviar, això, amb la perspectiva d'internet?
El gran repte és trobar la manera de restablir l'acció humana, de tornar-nos a fer sentir poderosos. Necessitem més regulació. En segon lloc, necessitem més emprenedors innovadors. No n'hi ha prou de donar-ne les culpes a les empreses tecnològiques. Necessitem una nova generació d'emprenedors que creïn productes més bons. Necessitem que els consumidors siguin més exigents, tant els fills com els pares. I finalment, però no per això menys important, l'educació és clau. Però no hi ha solucions simples, tinguem-ho present. Quan busquem culpables, diem, la culpa és de Facebook. Ara mateix tothom li dona la culpa de tot a Mark Zuckerberg. Si et dones un cop al peu, és culpa de Mark Zuckerberg. Si el Real Madrid guanya el Barcelona, és culpa de Mark Zuckerberg. És massa fàcil. Són problemes complexos, no hi ha solucions simples. L'única manera d'arreglar el futur és restablint l'acció humana i és un procés complicat que trigarà generacions.
Només una cosa, si el Madrid guanya el Barça, no és culpa de Zuckerberg, és culpa de l'àrbitre, que ho sàpiga.
Alexia Herms, responsable global d'estratègia digital i xarxes socials.
En aquestes plataformes hi tenen cabuda tothom.
Totalment, a més, és, YouTube crec que és molt democràtica, no? Perquè, com deies, tothom té el seu espai. Mira, per exemple, no sé si coneix aquesta youtuber, que es diu Soy una pringada.
Hola, cachos de mierda.
Oi.
Aquesta noia, per la seva imatge, per la seva forma de parlar, temàtiques... Aquesta noia potser fa 10 anys no hagués tingut lloc a la tele, segurament. No? Perquè no, potser és un personatge molt polaritzant, que t'encanta o l'odies.
I ara veig que té 1.800.000 visualitzacions aquest vídeo. Clar, que una noia diu, odio a la gente positiva. Esclar, a mi tot això és que em sorprèn molt, t'ho he de dir.
Però aquest títol, la odio a la gente positiva,
clar, t'enganxa.
Genera
clar,
molts
clar,
clics. T'enganxa. Molt polèmic.
¿Y de qué vengo a hablar hoy? De odio, pues como siempre, como soy la gorda que insulta. Vaya puta mierda, el novio de Katy Perry. Y segundo, Taylor Swift. No vayas ahora de mala porque eres una serpiente encubierta. Payasa de mierda, es que me cae muy mal. Ay, what you made me do, what you made me do. Ay, nunca dejes de sonreír porque nunca sabes quién se enamorará de tu sonrisa. Ojalá se enamore Ted Bundy de tu sonrisa y te asesine. Y yo, yes. La gente es gilipollas. No penséis a veces que es un pensamiento como muy ególatra. Pero mira, chica, estamos aquí para ser sinceras y reales. Lo pienso. Y la Katy Perry haciendo el meme ese. No nos robes la cultura de los memes. Gracias.
Leti Rodríguez, Leti Bob.
A mi m'agrada moltíssim de Soy una pringada la part de crítica. Ho fa amb les seves formes, amb les seves paraules. Pot ser, pot ferir sensibilitats en ocasions, no? Pot ser més o menys agradable. Però ho fa i s'ha de ser molt valenta també per posar-te davant la càmera i començar a criticar algú que té milers de seguidors. Ha trobat un personatge que és únic. Realment no hi ha ningú que faci amb aquesta forma aquest tipus de contingut.
En foto estoy gorda, en persona estoy gorda. Tú si te encuentras con un retrasado mental le dices ¿pareces menos retrasado en persona? Pues eso, que estoy gorda. Vale, muy bien.
Madrid.
Y
Hi ha creadors de continguts que han sabut trobar el seu target d'una manera molt peculiar, molt personal. He vingut fins a Madrid a conèixer, segurament, la més extravagant de totes. Come on now, girl.
Esti Quesada, soy una pringada, actriz y youtuber.
Te tengo que ser sincero, yo antes de este programa yo no te conocía, pero no te conocía a ti, ni a la mayoría de influencers, ni a la mayoría de youtubers, ni de gente famosa de este mundo. De hecho, de ti me han hablado muy bien.
Gracias.
Muy bien, mucha gente. Me han dicho, por ejemplo, que, entre otras cosas, eres sincera, transgresora, contundente.
Pues como tendría que ser todo el mundo, pero no lo es.
¿Tú cómo te definirías?
Pues no me gusta definirme, me da un poco de vergüenza.
¿Por qué?
Porque una misma que me definan los demás.
¿Hater? ¿Sí o no?
Pues hay más cosas, pero sí.
¿Hay un haterismo ahora en lo que serían las redes? Es decir, gente que directamente se dedica a criticar.
Pero eso lo ha habido siempre.
Sí, pero las redes más, ¿no?
Sí.
Y se visualiza más, diríamos, ¿no?
Yo diría que para eso están.
La gente que te mira a ti lo que quiere es visualizarte a ti porque tú eres la voz de mucha gente que desde la red...
Sí, me lo dicen mucho. Que gente que no puede... que va al trabajo y no puede insultar a su jefe y dice, me pongo un vídeo tuyo y me encanta. Y gracias por ser nuestra voz, de los que no podemos.
¿Y qué hemos de hacer con los haters? Como tú, por ejemplo. ¿Nos lo creemos?
Pues dejarles vivir, que somos muy necesarios en la vida.
¿Sí?
Sí.
¿Por?
Pues porque, mira, a mí me viene mucha gente con cuentas falsas de... ¡Ay, puta gorda, ballena, muérete! ¿Y qué voy a hacer yo con esa persona? Voy a decir, ¡ay, pues no me digas esto! Pues que me lo diga.
¿Ah?
Estará frustrada, pues... ¿A mí qué coño me afecta eso? Nada.
Pero es una persona, ¿no?
No, no. Esto me vienen cientos al día.
¿Y por qué?
Pues cómo no me van a venir a mí haters cuando tengo tanto que odiar y doy tanta rabia a tanta gente. Normal.
Bienvenido al mundo de YouTube, ¿no?
Sí. Pero la gente que se queja de los haters, si no quieres haters, no subas cosas.
¿Tú te acuerdas de cómo empezaste en esto? ¿El primer vídeo que colgaste?
Bueno, sí, me acuerdo. Era uno hablando de series que no salía ni yo.
¿Cómo?
Pero lo borré.
¿Por qué?
Nada, salía un GIF. Y era yo mi voz hablando, porque me da vergüenza. Y me acuerdo que subí uno que se llamaba Soy mala persona. Y uno de odio a los heteros, que tuvo mucho éxito.
¿Por qué los tíos heteros tienen que ser tan heteros? ¿Por qué tienen que hablar como simios? ¿Por qué tienen que gritar si no se les deja ver el fútbol? ¿Por qué cuando les sale algo mal tienen que andar por la vida pegando puñetazos a las paredes? Pregunto.
¿Entraste en el mundo de YouTube? Si no estuviera YouTube, ¿no hubiésemos conocido a una persona como tú?
Igual sí, igual no. Porque yo estaba ahí a punto de matarme. Es que siempre que digo esto hay varias reacciones.
Bueno, la mía es de sorpresa.
Pues que me quería suicidar todos los días y me tenía que distraer con algo ya que no hacía nada. Y surgió YouTube, pero como podría haber surgido otra cosa.
¿Y decidiste colgar un vídeo?
Sí, una tarde que no tenía nada que hacer.
¿Y te pusiste delante de una cámara? ¿Y qué dices? Pues claro, en aquel momento...
Pues la primera mierda que se me ocurre, como sigo diciendo hasta ahora.
Y el primero que sale es que empieza a tener una cierta repercusión, ¿eso te anima a ti? Es decir, ¿genera una especie de... como si fuera una pastilla antidepresiva?
No, porque el primero me empezaron a insultar y me amenazaban con matarme.
Joder.
El de odio a los heteros, y había gente que ponía mi dirección real de casa, que la había encontrado, diciendo, te vas a pegar una paliza, no sé qué. Y yo, ah, muy bien. Así que fue como una... que tendría que haber hundido más, pero no.
Creó un efecto rebote.
Sí. Y luego un youtuber muy grande que se llama Dallas, que tenía más de 1 millón de suscriptores, me insultó. Hizo un vídeo para que todo el mundo me odiase. Y la gente me empezó a conocer, le empecé a gustar. Y desde ahí para arriba. Toma. Luego a partir de lo de YouTube me empezaron a llamar para pinchar por ahí. Y ya cuando empecé a venirme a Madrid más a menudo, ya empecé a tener ganas de vivir. Pero vamos, que no, de repente no dije, no me voy a matar porque tengo 5.000 views en este vídeo. Eso me la suda bastante.
Ya, pero ¿YouTube fue un motivo para ayudarte
sí,
a sobrevivir?
Pero para crecer yo como persona, no por la gente que me veía.
¿Tú crees que YouTube te ha permitido expresar tu talento, cómo eres cómo, y lo bueno que tienes dentro?
Pues no sé qué talento, pero puede ser.
No sé qué talento, es buena esta, ¿eh? Bueno, el que tienes. Todo el mundo tiene una parte de talento, ¿no?, en su vida.
Pero es que para mí hablar y ser yo no es un talento. Pero como la gente es muy cobarde, pues lo ve como tal, que a mí me viene muy bien, también te digo.
¿Eso en la televisión convencional no lo podrías haber hecho? ¿La televisión como la entendíamos hasta hace unos años?
Claro que no. ¿Quién me va a coger a mí para decir cosas? Nadie me iba a venir a mi casa. Venga, di que te quieres matar en Antena 3. Obviamente no.
¿Algún instagramer, youtuber que tengas de referencia para seguir, para hacer lo que hacen o no?
No, qué vergüenza.
¿Sí?
¿A mí qué coño me va a inspirar alguien que hace un challenge de comer nubes de chocolate? Que la gente usa muy mal la plataforma.
¿Sí?
Sí. Tienes que usarla pues para decir algo que importe. Pero la gente que sube vídeo todos los días de voy al Primark y me compro unas zapatillas. Ah.
Tienes 80 y tantos vídeos colgados en YouTube, que son bastantes, ¿eh? Son muchos. ¿Desde hace cuánto, más o menos?
Desde hace 3 años.
Tres años son muchos, ¿eh? ¿Y eso requiere un tiempo para ti o no?
No. Ninguno.
No lo puedo creer.
Pero sí, a veces me paso 6 meses sin subir vídeo. Cuando tengo algo que decir, grabo un vídeo. ¿Para qué voy a grabar un vídeo cuando no tengo nada que decir?
Por tanto, para ti los contenidos son importantes a partir del momento que se te pasa por la cabeza una cosa y dices, ahora voy a hablar de esto.
Sí.
¿Y por qué no grabas más?
Porque no me apetece.
Yeah.
Yo rijo mi vida por lo que me apetece y lo que no. Y ya está. Y si un día digo, de repente me apetece y digo, ay, se me han quitado las ganas, pues qué pena, no me voy a forzar.
O sea, tú haces lo que te da la gana.
Sí, totalmente.
¿En la vida?
Sí, todo el rato.
¿Tú ves la televisión convencional?
Pues no, porque vivo en un interior y no me llega la antena. Pero he visto durante muchos años la tele, sí.
¿Y ahora te interesaría algo de esa tele o no? ¿O ya no interesa nada?
Sí. Sobre todo los programas estos de Kiss y cosas así, que es como de cuerpos embarazosos. Hay un reality de gente enana que se casa entre ella. Mm. Bueno, cosas muy míseras. Jersey Shore me gustaba mucho.
Uf, es alto. ¿Estás de acuerdo que eres una de las personas que ha democratizado el acceso al entretenimiento o no?
Sí, bueno, sí.
Bueno, está claro, ¿no?
¿Pero cómo que ha democratizado?
Bueno, pues que es una manera de que todo el mundo puede ver lo que le da la gana.
Que la gente puede elegir. Ah, pues sí, estoy muy de acuerdo.
¿Cómo te ves de aquí 20 años? ¿Haciendo lo mismo o no?
Qué horror.
¿Porque te das miedo a ti misma o por qué?
No, porque ¿qué coño me voy a imaginar yo de aquí a 20 años? Bastante tengo con vivir mañana.
Aquí acabamos siempre con final, con una story.
Vale.
Y no, hombre, no me puedo estar hoy, estar contigo. Por tanto, empiezas tú. Por tanto, empiezas tú.
Hola, cachos de mierda.
Voy.
Me han hecho una entrevista muy guay, extensa, profunda, amable, interesante.
Oh.
Enhorabuena.
Muchas gracias, muchas gracias. Aquest és el món de les xarxes i per triomfar a les xarxes només cal talent, capacitat de comunicar i, molt important, una paraula meravellosa, naturalitat. I vigileu, perquè fins i tot us pot sortir bé.
Que el món de l'entreteniment ha canviat és un fet. A la majoria de cases fa molt poc temps ens barallàvem pel comandament, per triar el canal. Ara, a la mateixa casa, ens barallem amb els nostres fills perquè deixin de mirar coses estranyes. YouTube, Instagram, TikTok s'omplen de noms desconeguts per la majoria, però que són autèntiques celebrities per les noves generacions. Celebrities que eren anònimes fins fa 4 dies i que ara tenen més seguidors i més visionats que els programes de més èxit de la televisió convencional.
20 milions de seguidors!
Els usuaris s'han convertit en creadors de continguts i la frontera entre productor i consumidor s'ha esborrat. Les xarxes ens han portat a la hipersegmentació i tothom hi pot tenir lloc. Els totpoderosos influencers, els gamers que graven les partides i les comenten, bloggers que expliquen la seva vida, els seus viatges, o que s'esclafen ous al cap si no superen reptes esbojarrats, nens aficionats a la pagesia, adults fent bromes de criatures i haters criticant-los a uns i a altres.
Si no tens haters, no subes coses.
I esclar, al darrere de tot això, molts diners. Marques perseguint followers i comptabilitzant likes, influencers i youtubers, estrelles del segle XXI i milions de nens i d'adolescents emmirallats amb els seus ídols. I ara hauria de dir, no pot ser! Però és que en realitat sempre ha estat així.
Direcció Rosa Olutxa. TV3.cat/no pot ser. és una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de la Vinya Audiovisual. CCMA, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 2020.